L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Vull fer un missatge d'agraïment i d'esperança a totes les persones que s'han implicat perquè tot funcioni. Els equips directius que des de finals d'agost han treballat per garantir que malgrat els problemes de plantilles, d'espais i de mil i una cosa, el curs començava amb la màxima normalitat. Els equips de professors que hem vist com realment s'han implicat en projectes nous per garantir que les coses siguin millor. I molt especialment els mestres i les educadores d'educació infantil que han fet tot el possible i l'impossible perquè els infants se sentin acollits, que se sentin com a casa al començar aquesta etapa nova de l'escola. I els joves, els nois i noies que han començat primer d'ESO i que comencen aquesta etapa amb por, amb emoció, amb il·lusió de fer-se grans perquè s'hagin sentit acollits i ben adaptats als seus nous centres. I per suposat, a les famílies que estan al nostre costat, especialment a les famílies que col·laboren activament, a les AFAs, als Consells d'Educació, a tots, molt bon curs. Segur que aconseguirem que ho sigui.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la professora Coral Regí. Un grup d'estudiants està preparant-se per a un examen i un d'ells comenta que serà molt difícil aprovar, gairebé impossible, i això desemboca en un desànim col·lectiu que provoca que deixin d'estudiar i l'endemà suspenen. És el que es coneix com la profecia autocomplerta. Ho expliquen Víctor Saura i Ricard Aymerich al Diari de l'Educació. I ho fan servir per dir que la idea que la docència està desprestigiada, de tant repetir-la, ha anat collant entre mestres i professors que expressen desencís, malestar i esgotament. Avui estrenem nou curs de la tertúlia de savis docents. I ho fem amb...
Jaume Cela, mestre i escriptor de més d'un centenar de llibres, com Apunts d'un aprenent de mestre greument jubilat. Agnès Barba, mestra d'infantil i directora durant 10 anys de l'Escola dels Encants. El psicopedagog Efrén Carbonell, referent de l'educació inclusiva, autor de Aprenent a Veus, un segle d'educació diferenciada. I Joan Maria Girona, mestre i escriptor, autor de Vaig començar a anar a l'escola als 6 anys, Memòries d'un mestre. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
L'escola no és un negoci ni una empresa. Ha de formar persones. Pilar Benejam.
Doncs avui tornem a fer tertúlia de savis mestres a l'ofici d'educar i ens han portat les seves dèries. Llavors començarem a fer un repàs de dèries o faleres, que ens ha dit l'Efren. Bé, ens agrada molt aquesta paraula. El Jaume Cela ens diu: la meva dèria és com aprofitar el cinema a les classes. Jaume, benvingut, què pot aportar el cinema en una aula?
Bé, és que una de les grans sorpreses que tens quan veus les activitats que es fan a les escoles és que el cinema pràcticament és inexistent. O sigui, l'art que ha definit més clarament el segle XX, neix a finals del XIX, però és el segle XX, i ara que ara continua, està absent o gairebé absent del currículum, de l'aprofitament que es pot fer del setè art a l'escola. I és clar, es pot aprofitar per moltes coses. Una és, si l'escola ha de donar notícies de totes les arts, ha de donar notícies del llenguatge cinematogràfic, ha de donar unes pinzellades del llenguatge cinematogràfic. Però també també li serveix per poder comparar una mateixa història, com l'explica, per exemple, un llibre i una pel·lícula, i evitar aquell comentari que sempre se sent del llibre sempre és millor, entre altres coses perquè no sempre és millor el llibre. La pregunta pertinent seria dir què m'aporta a mi aquesta història explicada des de la perspectiva del llenguatge cinematogràfic o del llenguatge literari. Es pot parlar del cine com a tècnica, perquè el cine des dels seus inicis fins ara ha evolucionat moltíssim tècnicament. Ara mires pel·lícules actuals i les compares amb pel·lícules que per nosaltres van ser uns referents a nivell tècnic i els nens es riuen, els nens es queden molt sorpresos. De seguida li veuen les trampes de totes les tècniques que s'utilitzen en el cine. Després serveix per il·lustrar el currículum. tu treballes un tema com la Guerra Civil, per exemple, o la prehistòria, o la Revolució Francesa, i de la mateixa manera que tens textos literaris o pictòrics que parlen d'aquesta època, tens pel·lícules que s'han de poder aprofitar. Després, per treballar tota mena de valors. Vull dir, jo que som tan aficionats a l'educació de valors, doncs, bueno, tu agafes una pel·lícula com Billy Elliot o una d'aquestes i tens per poder parlar molt amb els nanos sobre el que aquest cine, aquestes pel·lícules ens mostren. I l'altra seria, que per mi és la més desconeguda i en canvi és importantíssima, el com el cine ens veu. O sigui, com aquest art ens ha vist els mestres. I jo us porto, per exemple, tres o quatre pel·lícules que em semblen Vinga. Importants perquè tothom conegui, però tothom dirà aquestes les coneixem, n'hi ha moltes, eh? Una seria el 400 cops al Trifó, una pel·lícula que jo crec que imprescindible en la història del cine, i imprescindible si parlem del cine a l'escola. Fa poc la vam tenir el gust de poder-la presentar amb el Diari de l'Educació. Una altra és Avui comença tot, del Tavernier, és una pel·lícula del 1999, la del Trifó del 59, del 1999. Una altra seria La llengua de les papallones, que és el mateix any del Avui comença tot, del José Luis Cuerda, una pel·lícula que suposo que molta gent coneixerà i que ara, a més, ha quedat enriquit aquesta història amb el mestre que va prometre el mar.
Que en van parlar, gran pel·lícula també.
Gran pel·lícula. Una altra seria La classe, del Lorenç Canté, del 2008, on es veu un mestre de secundària a la seva salsa, amb aquella escena tan dura del final de quan ell fa el repàs de tot el que n'ha après, que se li acosta aquella nena i li diu: jo és que no hi he après res. I el pobre mestre, l'últim dia de classe, ha d'entomar que, bueno, que aquella alumna no ha après res, té la sensació que no ha après res. Una altra seria La sala de professors, d'aquest autor turc, però que està a Alemanya, a l'Ilkin Katak, que és recent, del 2023, i que ha provocat molt rebombori, sobretot en centres de secundària, per tot el que explica. I després he deixat pel final La cirereta, per mi la millor pel·lícula de la història del cine que parla d'educació, que justament no surt cap escena d'escola, que és El nen de la bicicleta, del 2011, dels germans Dardenne. És una pel·lícula extraordinària per poder parlar de què vol dir el compromís d'educar.
I què vol dir el compromís d'educar? Què ens diu la pel·li? Què dius tu?
Vol dir, la pel·li és un nano que està en un centre d'acollida, que ell té l'interès de trobar el seu pare l'ha enganyat, l'ha abandonat, i aleshores, a partir d'un dia que s'escapa i que ensopega amb una noia que és perruquera, amb un d'allò, se li tira a sobre, cauen tots per terra, i de sobte el nen més endavant li diu: escolta, em podries venir a buscar tu, treure'm de tant en tant a passejar, perquè vull buscar el meu pare. I miracles de la vida, aquesta Samantha, que etimològicament vol dir la que acull, doncs es fa càrrec d'aquest nano i d'ajudar-lo a veure que el seu pare no el vol, no se l'estima, i llavors la pregunta que et fas és: què ens porta a atendre les necessitats que té, en aquest cas, una criatura desconeguda? Doncs l'educació no és altra cosa que atendre les necessitats que tenen les persones que se'ns posen al davant i que ens diuen allò tan senzill de: m'ajudes a què? Doncs el que sigui, aprendre a llegir, aprendre a escriure, aprendre uns determinats valors que em permeten viure, i aquesta pel·lícula és magnífica, i repeteixo, no surt ni una escena d'escola, És aquest vincle de l'educació, aquest vincle tan ètic que els germans Dardenne, que fan un cine a més molt social, exemplifiquen amb aquesta pel·lícula.
Doncs que bonic això que ens has explicat, no? Ajuda'm, i el mestre ajuda un desconegut i segurament també l'estima. Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
L'esforç pel que m'agrada m'emociona.
Donar temps als alumnes és estimar-los. Pilar Benejam.
Li hem demanat també a l'Agnès Barba, que mestre d'infantil, quina és la seva dèria, i ens ha dit: la meva dèria està enfocada a aconseguir una màxima responsabilitat i corresponsabilitat pel que fa a l'educació i els aprenentatges competencials. Cadascú s'ha d'implicar de manera individual, però també grupal, per acostar-nos a l'excel·lència, sense mandra, amb interès i cooperació. I seguia, la dèria de l'Agnès, però jo li dic, Agnès, això a la pràctica, tu que has estat mestra d'infantil durant tants anys, què vol dir?
Doncs ho resumiria bàsicament amb dos idees capdals, que no només tenen a veure amb infantil, perquè la veritat és que sí, he estat mestra d'infantil, però he dedicat quasi més anys a estar a primària i als cursos alts de primària que no a infantil. Al final, jo penso que quan estàs acompanyant alumnes i amb el seu procés d'aprenentatge, tant se val si són més petits o més grans, perquè el procés és molt similar. Els dos conceptes bàsics per mi són la responsabilitat i l'altre és el desenvolupament. I quan jo parlava o definia aquesta dèria, no em refereixo només als alumnes, només als docents, ni només a l'administració, sinó que em refereixo en general a tots els que estan implicats en el fet educatiu. La responsabilitat, és a dir, la presa de decisions, està molt associada amb la responsabilitat. Només ens fem responsables de quelcom quan nosaltres prenem decisions i ens impliquem en aquest fet. Això ens obliga a actuar amb conseqüència. Hem pres una decisió, hem d'actuar amb conseqüència i, per tant, ens comprometem. Quan no succeeix això, sigui amb l'administració, sigui amb les famílies, sigui amb els docents o sigui amb els alumnes, si no hi ha compromís, si no hi ha responsabilitat, si no hi ha presa de decisions, això fracassa. I això em porta a l'altre concepte. L'altre concepte és el concepte del desenvolupament. I jo sempre he pensat i he tingut la dèria de que el desenvolupament ha de funcionar al mateix temps en el plànol individual, és a dir, jo creixo, jo milloro, jo em faig més, i paral·lelament amb el plànol social, perquè si jo em faig només en a mi i no formo part d'aquesta societat, ni jo hi guanyo ni hi guanya la societat. Per tant, aquesta part de desenvolupament, de corresponsabilitat en la creació de quelcom que ha d'ajudar a que el món sigui millor. No? Jo no entenc, com a dèria, jo no entenc que els alumnes hagin d'aprendre molt d'una determinada cosa, sinó que han d'aprendre a ser persones i a moure's com a persones a dins d'aquest món. I això és una responsabilitat de tots, no només d'ells.
Ens deia la Pilar Benajam, que parlava precisament d'això que tu dius ara, ens deia que l'educació de 0-6 és la més essencial i que en la nostra societat no li donem el valor que caldria. Tu què en penses?
Estic completament d'acord. A veure, tant la psicologia cognitiva ens explica què és el que succeeix a nivell de connexions neuronals en els primers anys de vida dels infants, de les persones. I el que succeeix des del mateix moment de l'embaràs és increïble, però el que passa del 0 als 3 és bestial. I no només per al creixement com a persona que aprendrà o que tindrà la ment oberta, sinó com a creixement personal, com a persona de cara a la pròpia autoestima, a la capacitat després d'empatia cap als altres.
Però això ens ho creiem? És a dir, la formació dels docents d'aquesta etapa, les apostes que es fan, la formació, això ens ho creiem com a societat? Que és tan important aquesta primera etapa?
Jo penso que no és que si ens ho creiem o no, és que la majoria de gent no ho sap. Sincerament, penso que en general ni les famílies ni bastants docents no saben la importància i la responsabilitat que es té quan una criatura de 3, 4 o 5 anys està aprenent com és i com és el seu entorn, quan descobreix què és estimar perquè se sent estimat i, per tant, desenvolupa la capacitat d'estimar amb altres, no?
Joan, què vol afegir?
Sí, perquè vull dir que és veritat que aquests primers anys i els primers mesos són molt importants. El tema és qui ha de fer aquesta educació. Del 0 a 2 anys, el portar la criatura a la llar és una necessitat dels adults, no de les criatures. Les criatures estan millor a casa amb els seus referents familiars que no amb una entitat, per molt bé que funcioni. O sigui que el tema no és que no sigui important, sinó qui ho ha de fer. Per tant, la insistència que a partir dels 0 anys totes les criatures han d'estar escolaritzades, jo no la comparteixo.
Jo tampoc.
Qui ho necessita són els adults, que se'n vagin, però a la canalla marxar de la llar li costa molt.
Estic d'acord amb tu, però jo matisaria que hi ha ocasions. És a dir, hi ha nanos que estan més bé a dins de l'escola que en el seu propi entorn familiar. Sabem que hi ha situacions de desestructuració molt bèsties, on sort entenen que adults que no formen part de la família els hi demostren que són importants i que creuen en ells. Però, per descomptat, als nanos a qui els hi dona l'amor més gran i on han de trobar aquest coixí per créixer és a l'entorn familiar.
Però això seria un món idíl·lic, que la conciliació no existeix, Joan. Exacte. Tu ja ho saps, això, que no existeix la conciliació.
És que en lloc de construir més llars d'infants, s'hauria de donar una excedència pagada de 2 anys al pare i a la mare de les criatures. Això és la manera millor per mi per educar les criatures.
Estaríem tots d'acord.
Si es fessin càlculs, no surt més costós.
Efren?
No, més que res, és a dir, estar molt d'acord amb el que deies abans. A mi ara em toca aprendre un ofici, que és una meravella, que és fer d'avi. I tinc 2 netes de 0 a 3 anys. I confirmo tot el que dius. És el fonament de tota l'educació. Llavors hi hauria la part social.
Alguna cosa més?
Sí, volia afegir una cosa. Igual com el Jaume abans ens ha explicat de pel·lícules, jo us volia parlar de 2 missatges que van donar 2 persones sobre el món de l'educació i sobre els centres educatius que no són d'aquest món. Aquesta setmana passada la UB ha honorat com a doctors honoris causa a 4 persones que no són del món educatiu. 2 d'elles, un és l'Antonio Bayona i l'altre és el Jaume Plensa, en el seu comunicat d'agraïment van dir quelcom importantíssim. Tots 2 van explicar que ells a l'escola no havien après, que havien fracassat completament i que no eren bons estudiants. Són 2 eminències, són 2 persones excepcionals a dintre del seu camp. Llavors, això a mi, dins de la meva dèria, em fa pensar què estem fent malament des de fa molt temps i què continuem fent malament i com ho hauríem de poder canviar.
Grans reflexions avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, tertúlia de savis mestres.
Jo vull una escola que m'estimi.
Quan ensenyes una cosa i els seus ulls brillen, estan atents i pregunten, és per aquí que ha d'anar a la classe i aprens a fer de mestre. Pilar Benejam.
Doncs ara és l'hora de l'Efren Carbonell, que ja l'hem sentit. La falera de l'Efren és que una escola sigui de i per a tothom, allò que anomenem inclusiva. Diu, és només un tema de recursos que l'escola inclusiva no funcioni? L'escola inclusiva és una de les assignatures pendents del curs. Com es poden atendre els infants amb diversitat a les escoles ordinàries quan falten llevadores i infermeres? Diu tothom, si no és només un tema de recursos, què és, Efren?
Sí, exacte. És a dir, inclusiva en aquests moments hi ha com una mena de dèria que ho associen a recursos. Diu, va, allò dels recursos. Només? És a dir, l'escola inclusiva és només un problema de recursos? A veure, també penso que en aquests moments el concepte d'inclusiva l'hem cremat. Veríem de la integració. Ara és la inclusió, allò dels recursos. No, és un dret. El dret a l'escola inclusiva és un dret que té l'infant. No la família, l'infant. Un dret més o menys reconegut. És un problema de recursos? També, evidentment. És a dir, la LEC el 2009 veia que havien d'arribar al 6%. Només hi ha un país d'Europa que ha arribat, o l'ha superat, que és Islàndia. La resta de països no estan al 6%, ni molt menys. Estan al 5, com vol, 5 i pico. Vale? Per tant, sí, és un problema de recursos, però no només. Em vaig, doncs, també a una opinió més objectiva, recursos que s'han de gestionar bé. Si no es gestiones bé, és evidentment que això no funciona. Aquesta idea del mestre sol a l'aula l'hem de desmitificar. No pot ser que un mestre estigui sol a l'aula. Evidentment que llavors no pots amb l'aula. No tens tota una escola, tota una xarxa. No sé, tu pots tenir molts i molts i molts mestres, pots tenir una orquestra fantàstica amb molts i molts músics no formats. Llavors sí, pot haver un bon director, un bon equip de solistes, però si no estan formats, difícilment aquella orquestra tirarà endavant. Vaig per aquí, una mica. I en tot cas penso que hi ha un informe que és important de Nacions Unides, que és un comitè que fa seguiment justament de l'escola inclusiva. I va dir, conclusions de fa 3 mesos. El comitè observa que l'Estat part, en aquest cas l'Estat espanyol i les seves nacionalitats històriques o comunitats autònomes, compta amb tots els recursos humans d'infraestructura, socials, econòmics i financers per avançar en la implementació d'aquest dret que tenen les persones.
I llavors què falla? Si ho tenim tot?
La pregunta és, si ho tenim tot, com és que en aquests moments hem associat inclusiva a recursos només? Segueixo. Per mi és important que, d'acord, recursos sí, però de qualitat. si el pots tenir, torno a dir, aquesta orquestra magnífica, m'agrada molt la música, però el músic ha d'estar format. Llavors és quan aquell director o aquells solistes arriben a fer una composició magnífica, no? Si no estan formats, no. Me'n vaig al tema de formació. És clau, és la clau, és la clau. Un mestre que no està format, no només en temes tècnics, sinó en temes estratègics, és impossible que funcioni. Dos, si no hi ha voluntat política, també. I, a més, és trencar aquesta soledat del mestre. És dir, un mestre sol no pot ser, és dir, ha d'estar acompanyat. Acompanyat per tota la comunitat educativa, pels seus companys. Jo a secundària he sentit, és dir, mestres tancats al plorant. Però què fas tot sol dins de l'aula? No podem imaginar altres situacions educatives més, a veure,
més
creatives.
Mestres tots sols plorant.
Clar, clar, és que és lògic.
Això és una realitat.
Sí,
què passa?
I tant, què passa? Llavors dius, bueno, ho podeu parlar. És en comptes de parlar de temes banals, a vegades als claustres, parleu d'aquest tema.
Bé, jo t'he de dir, Efren, que moltes vegades hi ha hagut mestres que ens han dit que estan desbordats perquè la inclusiva els desborda, perquè, és a dir, aquesta idea de tots els infants amb totes les diversitats a l'aula amb un sol docent,
correcte,
això desborda. I això genera malestar, i això genera esgotament, i genera frustració.
I tenen raó. Llavors, la meva pregunta és, realment es tenen en compte tots els recursos del sistema educatiu? Tots? I els hi posem un objectiu, un nord, que digui, en tot cas, els recursos que hi ha d'haver han d'aportar valor a l'alumne i al mestre. Tots aquells recursos que hi ha al sistema que no aporten valor, qüestionem-los. No sé, consellera, si ens escoltes.
Missatge per la consellera, si ens escolta, que, de fet, jo us ho volia dir, li hem demanat una entrevista i està buscant un forat a la seva agenda, esperem que el trobi. Missatge per la consellera, què li diries en aquest tema?
Doncs molt senzill, és dir, analitza tots els recursos que tens al sistema, tots, apps, etcètera, etcètera, i realment, què estan aportant? És dir, quin valor estan aportant a l'alumne i al mestre? Que per mi és la diada bàsica, alumne-mestre. I a partir d'aquí hem de, tots plegats, ajudar a que això funcioni.
I sobretot que es tingui en compte la vostra expertesa, no?, a l'hora de definir, Agnès.
Sí, jo volia afegir, quan ara estaves parlant de com organitzem els recursos, a dins dels propis centres és necessari fer un replantejament de com s'organitza metodològicament el centre per poder optimitzar els recursos que tenen. És a dir, de vegades hi ha dos mestres que no estan fent codocència. Un està fent docència i l'altre està allà massa sense saber què fer. Però en quantes ocasions podríem tenir docències compartides i que els dos mestres es poguessin ocupar d'aquestes criatures? I l'altre, que aquesta penso que és cabdal, en els centres de primària, bàsicament, quan tens alumnes amb necessitats educatives especials, una de les recursos que hi ha és la dotació de vetlladors. Aquests vetlladors, és una vergonya la condició del vetllador. És a dir, si volem tenir bons professionals, no podem fer que un vetllador sigui simplement una persona que té la titulació de lleure, que cobra 6 euros l'hora, que no treballa 40 hores a la setmana, per tant, per una part desprestigia és la seva feina, per una altra ja has buscat algú que no està ni format ni preparat i que potser no té ni ganes de formar-se en això, i la tercera, li estàs donant una responsabilitat increïble. La feina dels vetlladors acompanyant els mestres és bestial, no? Perquè són els que estan amb aquests nanos, que són els que gent més ben preparada necessitarien.
Joan?
Jo només voldria afegir que a secundària el problema és més greu per l'organització que tenen els instituts. Vull dir, hi ha criatures que aconsegueixen estar ben ateses i ben incluïdes en la primària, i al passar a secundària la dificultat és quan el professorat es troba més sol.
Joan, Jaume.
No, i només afegir el que has posat a l'Efren, no és un problema només de recursos, però també és un problema de mirada. No podem oblidar que hi ha un sector de gent que està en l'ensenyament que no creu que sigui beneficiós per l'alumnat la inclusió de segons quins nens i nenes a les aules ordinàries. No hi creu, senzillament. Considera que la presència de segons quines criatures que tu has dit molt bé, és un dret que tenen, per tant aquí no hem de discutir res, és un dret que tenen, doncs consideren que això va en contra dels beneficis que pot obtenir el seu fill. O sigui, els mestres no som un col·lectiu generós al 100% o que tinguem la mateixa mirada davant d'això. Hi ha un sector de professorat que no hi creu. I, clar, i això és la primera nosa que et trobes, a part de l'altra, que és imperdonable. És imperdonable que es destini el que es destini per educació quan es va aprovar una llei, que jo, a més, vaig participar molt en el debat, que per aprovar, i després el decret d'escola inclusiva, que és un decret que està força bé, el va beneir en Jarque, i si el Jarque el beneieix, per mi és... va a missa... des del cel ara estarà content de que ho recordi. Doncs és un escàndol, és una vergonya pel país que encara estiguem recordant que no s'està complint.
La paraula és clau. El mestre creu, però creure és un acte de fe. Jo vaig a la recerca. La gent es fonamenta amb la recerca? No. Una. L'altre, l'altre dia en una reunió de mestres, doncs un deia, diu, és que això de la inclusiva no ho vivim bé. I em vaig quedar amb aquesta frase.
Trobo que...
És aquesta vivència, llavors aquesta mirada que deies tu, no? És canviar-la.
Aquest malestar que no es viu bé, això és així, però el Refren ja ens ha proposat una sèrie d'iniciatives, la recerca i canviar la mirada. Avui a l'ofici i a la formació.
Deixa'm només afegir una cosa. Sí. Quan es fa recerca a l'escola, s'ha de fer recerca des dels àmbits universitaris i des dels àmbits escolars.
Claríssim.
No s'havia de facilitar diner públic per recerques dedicades al món de l'educació i de l'escola que no hi participessin els centres educatius.
Sí, senyor, completament
totalment
d'acord.
Avui ja ho sentiu, tertúlia de savis mestres a l'ofici d'educar.
Vull aprendre fent coses.
De 0 a 6 és bàsic, perquè és quan el cervell és més immadur i el que hi graves queda més profundament. Pilar Benejam.
Doncs, d'un tema saltem a un altre tema, Joan Maria Girona. La dèria del Joan és el genocidi dels palestins. S'estan perdent els valors de la humanitat, diu ell. Estem permetent que davant de tothom, sense amagar-se, es cometin barbaritats monstruoses contra les persones i es persegueix a qui s'hi oposa. Com ensenyar i educar en aquest món que ens toca viure? Es pregunta el Joan. Déu-n'hi-do el que estem assistint, com s'ha de parlar de temes com el que està passant a Palestina a l'aula, Joan, si és que se n'ha de parlar, perquè algú pot dir, se n'ha de parlar.
Sí, és clar, és que crec que el món de l'ensenyament, vull dir, hi ha molts problemes del dia a dia i problemes que s'han d'afrontar com els que hem estat parlant fins ara, però hi ha situacions que afecten a tota la societat i per tant també afecten a l'escola. Per exemple, es podria parlar del canvi climàtic que estem patint i que anirem patint perquè no hi ha qui posi alternatives. I llavors es posen coses, per mi, gravíssimes, com és el que està fent el govern d'Israel a Gaza, Cisjordània, i ara ja al Líban, i vés a saber fins on seguirà endavant. I el que és més greu és que això s'està fent a la llum del dia. El Hitler ho feia d'amagat, i ja està, ho negava. Aquests se'n vanaglorien i diu que seguiran fent-ho, i que tenen tot el dret.
I que tenen el suport d'altres que diuen que sí.
Sí, sí, exacte, però el suport de Déu, que diu que sí, que tot aquell terreny és seu de tota la vida i per tant han de continuar. Clar, jo penso que això ens està marcant a tothom i marcarà les generacions que van venint, veure que es pugui fer això i que no passi res, i que els governs hi donguin suport, perquè dona suport als Estats Units, però que la Unió Europea dona, també dona suport, no tan clar, però li dona.
Però
per
la
tant,
pregunta
el govern espanyol
que
també,
ens feien, sí. Joan, és com se n'ha de parlar, si se n'ha de parlar.
Jo crec que se n'ha de parlar perquè no podem amagar el cap sota l'ala davant d'aquestes coses. S'ha de parlar amb claretat, sense amagar, sense morbo, però s'ha d'explicar el que està passant perquè totes les criatures i els adolescents puguin anar pensant i puguin veure quina serà la seva actitud en el fons. Jo crec que hi ha una mica de recel, de que segons què no es pot parlar perquè no hem d'aixecar. Ara me'n ve al cap que en una escola d'estiu de recensat jo presentava amb una companya d'Open Arms i va explicar les barbaritats que es fa van al mar, com els barcos militars de Líbia ametrallaven les barcasses que portaven i els enfonsaven i els mataven a tots, no? I llavors amb el debat un parell de mestres van demanar: home, això potser no s'ha d'explicar a les criatures. Jo crec que sí que s'ha d'explicar.
Què s'ha d'explicar i què no s'ha d'explicar a l'aula? Què en penseu la resta?
No, vull dir que aquests fets han de tenir presència a l'escola, això és, per mi és indubtable. El tractament és veure com ho farem i com ho farem a les diferents edats. L'altre dia va haver-hi una vaga d'estudiants de secundària, no?
Sí, bueno, era de tots, però això és algú de primària.
Sí, sí, però us he de dir que el meu fill va arribar a casa i va dir: tu saps per què la fan? Per això de Palestina.
Sí, no, però explicat. A veure, quants mestres, professors es van implicar a dir: els meus alumnes de la classe fan vaga i per tant nosaltres farem una sessió on ells podran explicar per què fan vaga i ens podrem implicar i podrem parlar-ne molts centres. El professor es va quedar, doncs, mira, unes hores que no tinc res, i els nanos doncs van anar o a la manifestació o se'n van anar cap a casa. Però la implicació de l'escola i dels mestres en aquest sentit és importantíssima. De la mateixa manera que jo em pregunto què faria jo? Dic, no sé què faria, però què faria jo si estigués en una escola on sé que estan desnonant alumnes de la meva classe? Què faria? M'aniria a participar de la gent que està lluitant contra això?
Clar, quina
aniria? Diria: no és un problema meu? No és un problema meu? Perquè potser no és... O no puc fer-hi res? No, ja, jo crec que hi ha... I això jo crec que ha tingut alguna cosa a veure tot el que va passar amb el tema del procés. Hi ha hagut com una espantada per part de sectors del professorat de dir: aquests temes conflictius no els toquem. Jo entenc que és difícil, No és el mateix explicar la guerra d'Ucraïna amb una classe X que explicar-la amb una classe on tens dos nens d'Ucraïna i un nen rus. No és el mateix.
Justament, Jaume, perquè és complicat, jo penso que els temes que són més complicats s'han de tractar a l'escola. Entre altres coses, per obrir una mica la mirada de que no tots pensem igual, però que sí que tots ens hem de respectar i hem de buscar l'argument del per què pensem allò. Quan tu explicaves, Elisabet, lo del teu fill, sincerament, això és el que succeeix en molts centres educatius. Diuen: no, ja ho hem parlat, sí, el dia dels drets dels infants o el dia de no sé què. No, això és algo que ha d'estar present a la vida de l'escola. I s'ha de treballar des de llibres. Quan el Jaume deia lo del desnonament, jo això ho vaig viure en primera persona a l'escola i sabia la situació d'aquella família, i ràpidament en el club de lectura d'una colla de nanos vam agafar aquest llibre i vam fer el club de lectura d'aquest llibre on es vivia el desnonament d'una família. I això, que ho van començar a llegir només uns quants nens, va donar peu a que a tots els nanos de la comunitat de grans parlessin sobre aquest tema. I va sortir en l'aire, doncs, el dolor, va sortir en l'aire la comprensió, va donar peu a l'empatia i va donar la peu a entendre's amb persones que potser la veus d'una manera totalment diferent i, ostres, al costat el tens i cada dia estàs o jugant o parlant i no sabies què hi ha al darrere o quin patiment hi ha al darrere.
És que jo penso que el que ha dit el Jaume és que hi ha por. De la mateixa manera que hi ha por de parlar de memòria històrica, que ara ja és curricular i s'hauria de parlar, també hi ha por de parlar perquè a l'opinió pública no tothom està defensant els palestins i hi ha gent que defensa les barbaritats d'Israel. Els mitjans d'informació no en parlen, no ho expliquen tot, també tenen por de parlar de segons què, per si de cas, per ja amb què passarà, si perdrem suport o perdrem publicitat. Clar.
Jaume, no, però, Efren, que se m'acumulen les...
Al marge de la dificultat, de com és difícil abordar segons quins temes, hi ha una cosa que a mi em sembla claríssima: l'escola ha de donar context al que passa al món.
Per descomptat.
No vol dir que ha d'acompanyar els alumnes a una mateixa creença.
L'escola ha de donar context al que passa al món. Això és important.
Home, nosaltres, que els que estem aquí, la majoria vam viure l'escola del franquisme i donàvem context a les coses que passaven al món.
Efren, què volies afegir?
Ja, això del franquisme, arribes a Freser i t'ho explico. Bé, per mi m'aboca, diguem-ne, intentar crear com un currículum comprensiu on hi hagi tres focus, diguem, el tema és molt filosòfic, no?, que fossin la veritat, la bellesa i la bondat. Llavors, encabiria aquí justament aquest tema. És a dir, el tema de la bondat, un dels temes que es treballava era l'Holocaust. Penso que la bondat seria un dels paraigües per entomar aquest tema, no? I la veritat, quina és la veritat? La del Twitter
la que t'envia no sé qui, amb aquelles imatges moltes vegades manipulades per un costat o per l'altre, quina és la veritat? I la bellesa, evidentment, la bellesa.
Home, la veritat s'ha d'investigar, Carlio. I fer fins a tres articles perquè se'n pugui parlar i donar arguments per explicar què passava.
I la bondat és molt important.
També.
La bondat és bàsica.
I arribar que s'entengui una cosa, que el respecte, que sempre parlem, hem de respectar, el respecte l'hem de tenir per les persones, no per les idees que expressen. Les idees que expressen les persones és per ser debatudes.
I ja sentiu que aquesta tertúlia va sola. Jo ja no hi he de fer res, eh? Avui a l'Ofici d'Educar, temps de suplement a Catalunya Ràdio. Tertúlia de savis mestres.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
L'educació ha de formar els futurs membres d'una societat democràtica en la llibertat de coneixements i raonaments. Pilar Benajam.
Començàvem el programa parlant del pessimisme pel que fa al prestigi de la professió docent. I el sorprenent del cas, apunten el Víctor Saura i el Ricard Aymerich en aquest article al Diari de l'Educació, és que els estudis sociològics diuen el contrari, que la societat no està descontenta ni desconfia dels docents i que és una de les professions més ben valorades per la ciutadania. Això és sorprenent. És a dir, com s'entén això?
Jo he arribat a una conclusió, i és que cada generació, si podem parlar així, de mestres, descobrim el mateix. Per exemple, ara es parla molt del malestar docent. Es diu, s'utilitza aquest sintagma, el malestar docent. El malestar docent és un esplèndid llibre dels anys 80-90, escrit pel Manuel, pel professor de Màlaga, Esteve, que és mort, que va escriure una mica més del malestar docent. Per exemple, el malestar docent que ens trobem a segons quines aules. Escolta, és molt dur estar en segons quins contextos, però sempre ens hem trobat en contextos.
Sempre les coses no estan pitjors ara que abans, perquè hi ha qui diu, no. Ui, és que ara en una aula, no. I a més a l'educació se li demana de tot, l'educació emocional, l'educació sexual, que tinguin un bon nivell de matemàtiques, un bon nivell de comprensió lectora, que tot, se li demana tot.
Jo penso que no és un tema... Ai.
Poseu ordre en aquesta classe.
Digues tu primer i després parlo jo.
No, la meva reflexió és que la percepció que tenim de les coses és diferent de la real. Si ara preguntem a la majoria de les persones que trobem quants estrangers hi ha a Catalunya o quants gitanos, la xifra que donaran és molt, molt més alta de la real. I crec que això passa amb moltes coses, que per el que es parla, pels rumors, pel que sigui, ens creem una cosa. Per tant, ara ens estem creient, o s'està creient molta població, de que l'escola va fatal, de que els mestres i tal i qual, i clar, llavors, si busques la realitat, no és el mateix.
Sí, jo volia dir, no és millor o pitjor. Jo crec que és més complexa. Actualment, fer de mestre, educar, aprendre, és molt més complexa del que podia ser abans. I és molt més complexa perquè tenim una mirada molt més àmplia i perquè l'espectre que tenim a dins de la nostra societat i, per tant, a dins de les nostres aules també és molt més divers. Quan abans hi havia aules que hi havia 40 alumnes, però allà ningú obria la boca, allò diríem que semblava que era molt més fàcil. Ho era en realitat? O era només un tema de que hi havia un silenci per una por? Aprenien els alumnes? Potser aprenien menys que ara, que hi ha molt més soroll, no? Penso, s'ha fet complexa perquè tenim una diversitat tipològica dins de la nostra societat, perquè l'escola ha d'enquivir moltíssimes responsabilitats que potser abans no tenia, perquè les emocions i el tema social, les emocions socials van aparant a l'escola i ara emocionalment diríem que estem en una societat també amb una evolució torbellina, és a dir, que, saps, amb una revolució cerebral, llavors es fa molt més complexa i també penso, i això no sé si és del tot políticament, però crec que hi ha una certa debilitat també, tant a nivell social com per part de ser professorat.
No, i després perquè els mitjans de comunicació donen molta més entrada a segons quines opinions de...
Ara que t'acroca.
No.
Sí, sí.
De que l'escola va fatal. I, per exemple, jo hi vaig participar en una conversa a Mataró amb el David Vilalta, que és un mestre formador que tothom més o menys coneix, que ha fet un llibre que diu que està enamorat del seu ofici. Esclar, Dir que estàs enamorat del teu ofici, aquest ofici del de mestre, això m'agradaria saber a quantes tertúlies apareixerà, perquè jo a vegades, com soc jubilat, veig tertúlies i veig que apareix un mestre que es carrega, que tot va fatal, que tot és una mal, que abans estàvem tots tan bé, i després els tertulians, com l'altre dia un tertulià que explicava que, bueno, que els meus nets, escolta, que gairebé no saben res ara, i vaig pensar, deuen estar contents els nets. O sigui, la presència que es té en els mitjans és sempre molt més aquesta que no pas...
No aquí, però
no,
bé.
Justament aquí no.
I que hi ha de ser aquesta presència, perquè és cert que hi ha gent que s'ho està passant molt malament.
I tant.
Hi ha gent que s'ho està passant molt malament.
Mira, no, això em ve al cap la gent de màrqueting, que et diuen, si tu vas a un restaurant i no t'ha agradat el menjar, ho explicaràs a 16. Si t'ha agradat, a 2 o 3.
Però per això els mestres també ho fem amb una cosa, Sí. Si tu fas una entrevista amb els pares que et va malament... O sigui, que els pares et qüestionen, ho explicaràs a tothom.
Exacte.
I la sort tindràs que no arribi el claustre i et diguin, no, és com aquesta família, clar, com estan desestructurats, no sé què, aquesta és la seva opinió. Les altres 24, 25 o 30, és igual, que has fet, que t'han anat bé, aquestes no les comandaràs.
És que abans, no m'ho fer crítica. Reafirmar-me amb això, que l'escola actualment és una meravella. Jo em vaig educar, a Ribes de Presents, i deixo la classe amb 50 alumnes. 50. Fins a 14 anys, t'ho imaginis. O potser també t'has educat en un poble de mala mort, allà al Pirineu, la fàbrica, la sirena, tremendo. L'únic que recordo de bo d'aquella classe era quan el mestre, que era un senyor gran amb bata de color blau i un pastor, dibuixava flors de colors, con tiza de colores.
Home, jo veig que els meus nets van contents a l'escola. Vull dir que no...
La meva alegria.
La meva filla està a la mar de contenta fent de mestra. Vull dir.
A veure, que el temps s'escola mentre vosaltres solets feu la tertúlia. Jo us volia dir que tenim nou govern, nova consellera, l'Esther Niubó. Ella ha arribat amb voluntat dialogant amb la comunitat educativa i diu que vol afavorir un pla, un gran pacte social per l'educació. Veurem què aconsegueix. Abans l'Efren ens deia que li demanaria a la consellera. Jo us diria, vinga, deixeu-vos anar. Què li demanaríeu?
No, jo li demanaria a la consellera el mateix que he demanat a tots els consellers que hem tingut des de que jo he tingut ocasió de parlar amb ells al Consell Escolar de Catalunya o el que sigui. Dos coses. Una és que desburocratitzi l'escola. L'escola té uns nivells de burocràcia que són inabastables. Vull dir, quan tu veus per avaluar un nano per competències el llençol que has d'arribar a fer és increïble. I l'altra cosa és que deixi la seu de la conselleria i es dediqui a ella anar als centres, trobar-se als centres, parlar amb els mestres, parlar amb els mestres d'una zona, visitar, dinar amb els mestres, estar a les hores d'entrades i sortides, és a dir, saber què passa realment en el funcionament de les escoles. Evidentment no pot anar totes ni de bon tros. I segur que té molt bones informacions, perquè té un bon cos d'inspectors, bon cos del que vulguis, O dic bon cos perquè és un bon cos. I després un dia,
per si vol, nombrós.
Parlem, doncs, jo conec inspectors molt bons i molt compromesos. Sí. I altres que, bueno, com a tot arreu. Però vull dir que baixi al carrer. I això...
Que baixi a l'aula.
Que baixi a l'escola. Però no fer la visita, allò que fan, començament de curs o de tant, sinó que vagi, que digui, escolta, mira, aquesta setmana tindreu la consellera, que vindrà, després al migdia fareu una reunió de zona amb altres directors, vindreu, es passejarà per l'escola, parlarà amb els mestres, i dinarà amb vosaltres, i us portarà des de la conselleria, us pagarem els postres, i dinarem amb els mestres, i sabrem que cop sí això. I per això he de dir que no és gens original, Ho he demanat a tots els consellers i no me n'he sortit mai.
jo tinc també un desig per ella. És doble, també, perquè jo mai puc demanar-ne només un, però jo demanaria que fes endreça dins del propi Departament d'Educació. L'edifici de Via Augusta té una quantitat ingent de personal que la majoria treballa moltíssim. I els resultats del que fa la majoria de gent que està allà a l'escola pràcticament no arriba. Però és que, a més, cada servei territorial té un número important de persones treballant-hi. I, a més, a cada zona hi ha el servei educatiu, amb els CRPs. Llavors, tanta gent fent tanta cosa i resulta que a l'escola no arriba pràcticament res. Hosti, potser ens hem de replantejar, treure unes quantes persones i reorganitzar-nos, que segur que aquesta gent faria una feina fantàstica en els centres educatius i que si ens organitzem bé podrem fer un bon acompanyament al centre. Perquè passa el mateix que amb l'alumne. Si un alumne té 10 mestres o 10 professors que li estan donant classes, cap d'ells el coneix. Als centres tenim 14.000 referents, l'inspector de no sé què, l'altre que és el de tècnic de no sé què, aquest que és el de no sé quantos, el que fa els programes d'innovació, i al final resulta que ningú et coneix i no tens ningú amb qui poder tractar directament sobre el que realment interessa en el centre.
Joan, el teu torn, què li demanaries a la consellera?
Bueno, una cosa bàsica, que això que coincideixo, que la burocratització és enorme. Jo he estat 6 anys al Departament d'Ensenyament quan dirigia el programa de compensatòria i veies com allò, com funcionava desorganitzadament i la quantitat de feina que es perdia. Jo demanaria una cosa també important, que és prestigiar la formació professional, que ara està desvaloritzada, i quan el que és bo és fer el batxillerat i després una carrera. I en canvi hi ha la formació professional per molt alumnat i no tenen ni prou places ni prou prestigi per apuntar-s'hi.
Efren?
Coincideixo amb tot el que heu dit i poso l'última. Consellera, mira els programes universitaris de formació de mestres. Què parlen d'escola inclusiva? 3 exemples. Una universitat. Em sembla que és que... Una, per exemple, l'autònoma, fins al tercer curs el tema no es toca. A l'AUB fins al segon curs, no es torna a tocar mai més. A UBIC, a segon curs, no es toca més. I resulta que hi ha una menció. Menció que res, que són 21 crèdits, no gaire més. Així no anem bé. Evidentment que el mestre no està format, no està preparat. I llavors els màsters, alguns se'l van carregar. I els que hi ha, són molt cars, on no s'hi acaba d'arribar.
Queda dita també la petició de l'Efren. Jo resumit diria: passegis per l'escola, podar una mica via Augusta i més ajuda als centres, reduir la burocratització, prestigiar l'AFP i una formació docent que tingui en compte la inclusió. A grans trets, això és el que hem dit avui en aquesta tertúlia de savis mestres. Ens ha agradat molt, com sempre, que feu aquest guirigall de donar la vostra opinió experta. Us agraïm molt, una forta abraçada, gràcies per haver estat fins a... i fins a la propera. Fins a la propera.
Gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar amb Jaume Centelles.
El grill silenciós, d'Eric Carl, publicat per Beascoa. Per cicle inicial.
Jaume Centelles, benvingut. Hola. Què ens explica aquest grill silenciós?
El grill silenciós. Hem triat aquest llibre, que és per infants petits, perquè s'ha publicat en català. O sigui, es va publicar l'any 1990, fa 34 anys, i ara per primera vegada el podem llegir en català. És una història d'Eric Carle, que és un senyor que ens hem de posar de genolls quan diem el seu nom, perquè és un dels mítics de la literatura infantil i juvenil. Va tenir una infància i una adolescència complicades, perquè ell va néixer a Alemanya, va viatjar, bueno, va patir molt, però se'n va sortir i va fer llibres com el més conegut, que és L'erugueta goluda, que aquest és un llibre fantàstic, i altres, com aquest del grill silenciós. És un dels dos autors de literatura infantil de juvenil que hi ha a tot el món, que té el seu propi museu a prop de Boston, allà a Massachusetts, en un poblet. Allà té un museu fantàstic que, si aneu, no us el podeu deixar de visitar.
De què va el llibre?
Hem de triar aquest llibre, que va de la paciència, del creixement, de l'estar tranquils. És la història d'un grill que neix i un grill adult se li atansa i li fa amb les seves ales cric-cric. I ell vol respondre, però allò no tira. I aleshores vas avançant i es va trobant, a l'esdevenir del temps, es va trobant amb altres insectes, una libèl·lula, una papallona, i cadascun fa el brunzit de la papallona, el xiu-xiueix de la libèl·lula, una màntis religiosa. Tots fan el seu so i ell vol contestar i no pot, perquè encara és petit. És un llibre amb unes imatges fantàstiques i sobretot aquesta idea, no, d'esperar el temps per créixer i arribar a un dia, que és el que passa al final, ja us ho podeu imaginar, que al final ella frega les ales dels grills funcionen d'una manera, les dues ales del davant, una té com una, és una durícia que fa com una serra i l'altra és llisa, i quan freguen Les ales fa aquest so, que li diem el cri-cri, el so, el cant del grill. Xulíssim.
Una frase, una imatge bonica o emocionant, amb què et quedaries?
Mira, de frase hi ha una que és fantàstica, que és la que al final de cada pàgina surt, i quan diu el petit grill volia respondre i es va fregar les ales, però no es va sentir res, silenci. I aquesta frase es va repetint al final de cada paraula, i és el que busquem en un llibre d'aquests que li diem encadenats o acumulatius, que tu l'expliques o llegeixes de viva veu als infants i ells es queden amb aquesta frase. Jo aquest llibre l'he explicat i ells sempre amb aquesta frase la repeteixen. Va, ara repetiu amb mi. El petit grill es va respondre tal qual. Això és collonut. I pel que fa a les imatges, ell va aconseguir un estil característic fàcil d'imitar pels nens, que és pintar amb aquarel·les, amb ceres, amb el que sigui, a saco, així, pim-pam, pim-pam, després ho retalla i fa una tècnica que es diu collage, preciosa, molt reconeixible i molt copiada a les escoles. Aquestes són les dues coses que ens hem de fixar, amb les repeticions, l'encadenament, a part del pas del temps, i el tipus de confegir aquestes imatges. Si t'hi fixes, per exemple, aquesta primera del sol, a veure si la trobem aquí, aquesta primera, que és, mira, això és molt fàcil de fer pels nens, pinten així, emplenen el full, després ho retallen i fan el collage i l'enganxen. Preciós.
Què poden aprendre les criatures amb aquest llibre?
Ui, amb aquest llibre es poden aprendre moltes, moltes coses. Primer, això que t'he dit, no?, de tenir paciència, les coses arriben quan han d'arribar, però també es pot treballar molt, a l'escola es treballa molt el tema dels insectes, la papallona, la mantis, l'espiadimonis, el grill, etc., tot això. El cicle vital i comparar les imatges que apareixen aquí en el llibre amb fotografies, per exemple, és una bona activitat. El llenguatge musical, el llenguatge verbal que desprenen els insectes, que hi ha moltes cançons que parlen de totes aquestes bèsties, també es pot treballar, i especialment jo remarco la manera de pintar i d'experimentar amb els colors, les pintures, de crear com si fóssim el gran Eric Carle.
Val la pena
que ho proveu.
La pregunta que us fem del concurs dels llibres per somiar és: amb quina part del cos fan el seu cric-cric particular els grills? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim el guanyador del llibre Salvatges i homes, que és en Xavier González. L'enhorabona, el Xavier.
Vala, bon llibre, sí.
Gràcies, Jaume Centelles. Una abraçada i un cric-cric.
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 O ric-ric, bé, no sé com es
Vinga,
fa això.
Vinga,
diguem cric-cric.
Adéu.
L'ofici d'educar.
I la setmana vinent celebrem els 10 anys de l'ofici d'educar. Us deixem amb Mamaduixa, Sant Tornem-hi. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
M'has robat tot el cor, vinga, Sant Tornem-hi. M'has deixat tot pelat, vinga, Sant Tornem-hi. I amb litrons un altre cop, vinga, Sant Tornem-hi. La flor al cul que ja no val, fins un altre i merci. Ai, tantes ganes que tenies de mi, ara em diuen que m'he d'animar. Ja no queda una foto a Instagram, se'm fa gran el meu llit. M'has robat tot el cor, vinga, Sant Tornem-hi. M'has deixat tot pelat, vinga, Sant Tornem-hi. I amb litrons un altre cop, vinga, Sant Tornem-hi. La flor al cul que ja no val, fins un altre i merci. Ai, si la cosa jo ja sé com va, però a la pràctica estic rebentat. Molt bonic el missatge final, va quedar superclar.